Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha adjudicat la redacció del projecte de traçat i construcció per ampliar el tram de l'autopista AP7 amb un tercer carril entre l'enllaç amb l'autovia A7 a l'Hospitalet de l'Infant a l'enllaç amb Amposta de la AP7. Fins a 8 propostes van concursar en la licitació que va guanyar l'empresa Meta Engineering Eptisa Serveis d'Enginyeria de Barcelona. El valor de l'oferta seleccionada és de 2.800.000 euros. El ple de l'Ajuntament d'Amposta, celebrat ahir dilluns, va aprovar una bonificació del 80% de l'IBI de l'impost de béns d'immobles de l'any 2023 a l'empresa Effective Logistics & Picking. El consistori ofereix una revisió de l'IBI durant 5 anys, actualitzat cada any, a empreses que creen llocs de treball al municipi. Effective Logistics va ser la primera a acollir-se l'any passat. Va rebre una rebaixa del 70% per tenir una plantilla d'uns 40 treballadors l'any 2021 i enguany s'incrementa la bonificació al 80% perquè la van incrementar fins a les 57 persones. Un altre punt del ple de l'Ajuntament d'Amposta celebrat ahir dilluns és l'execució de les obres de renovació de la xarxa de clavegram de Poblenou del Delta, amb una inversió de 500.000 euros. És una condició de l'Agència Catalana de l'Aigua per acabar la redacció del projecte de la nova depuradora. Finalment, en aquesta sessió plenària de l'Ajuntament d'Amposta, celebrada ahir dilluns, també es van votar dues sessions de documents de Sebastià Joan Arbó, coincidint en la commemoració del 120è aniversari del naixement de l'escriptor. Per una banda, se cediran documents al Museu de la Mar de l'Ebre per poder fer una exposició sobre l'escriptor i, de l'altra, se'n cediran a la Universitat Autònoma de Barcelona, on s'està fent una recerca sobre Joan Arbó.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Una dècada després que el govern espanyol decidís tancar el projecte Castor, l'estructura de la plataforma marina continua trencant l'horitzó des de la costa del Sénia. Pendent des d'abans de la pandèmia, el govern espanyol i Enagás encara no han iniciat el tancament definitiu dels ports previ al futur desmantellament. Des de la seva clausura, el manteniment de les instal·lacions ha costat prop de 100 milions d'euros. Mentrestant, els pagesos, per on transcorre el gasoducte soterrat que havia de connectar el magatzem de gas submarí, tornen a plantar arbres als terrenys del traçat. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar segueixen lluitant perquè revoquin les servituds. I és que el 26 de setembre de l'any 2013, just ara fa 10 anys, el Ministeri d'Indústria ordenava a l'empresa concessionària Escal UGS que paralitzés qualsevol activitat d'injecció de gas a les instal·lacions del Castor després de provocar, dos dies abans, un terratrèmol de 3,6 graus en l'escala de Richter. Era el principi del final del qüestionat magatzem de gas submarí, que va arribar a desencadenar encara tremolors de fins a 4,2 graus 5 dies després. Només va arribar a funcionar en fase de proves injectant 115 dels 1.900 milions de metres cúbics de gas previstos. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, assegura que seguirà pressionant pel desmantellament definitiu del Castor.
I tot i que la bateria reivindicativa s'ha anat apagant a poc, i ara, com veiem, pues, mediàticament, també pues, el cas Castor no té l'espai que es mereixeria, nosaltres continuem des de l'Ajuntament, de la mà de la plataforma, fent les reivindicacions que es mereix tot este desastre econòmic i ecològic. Què vol dir? Que estem fent el seguiment al Ministeri, primer demanant-li un calendari, que encara no m'ha aconseguit, després de tants anys fent aquesta reivindicació, per a que ens diguin quan se farà el desmantellament i de quina forma se farà, primer bloc. Després, quines repercussions poden tindre aquests desmantellaments a nivell ecològic. Què vol dir? Que ens facin un estudi de perillositat sísmica i també quines afectacions podria tenir per a tot l'ecosistema marítim. Tot això ho estem fent en l'ajuda de la plataforma en defensa de les terres del Sénia. I continuarem fent aquestes reivindicacions, evidentment fent el seguiment, fent aquesta pressió al Ministeri, fins que al final desmantellaran no només la planta marítima, sinó la terrestre. I estem igual que estàvem les piles carregades, almenys des de l'Ajuntament, i sé que des de la plataforma també, com estàvem el primer dia.
També, per la seva part, el portaveu de la plataforma del Sénia, Evelino Monfort, lamenta el retard en les actuacions pendents 10 anys després dels terratrèmols.
Han passat 10 anys dels terratrèmols. I ho tenim aquí tot mort, esperat, a veure què passa, que pugen els preus, que s'encarisca tot una miqueta més, que seguim pagant a Enagás pel manteniment que fa, un perill que tenim a dins del mar que no deixa de ser un pecio, no passa res. Com tots ho paguem, clar, no hi ha ningú que es preocupi quan qui paga és un altre.
I és que 10 anys després de l'episodi sísmic i la clausura provisional, els pagesos propietaris de terrenys per on transcorren els gasoductes del projecte es troben encara sotmesos a les limitacions que imposen les servituds pel seu pas. És a dir, una franja d'alguns metres al llarg de 20 quilòmetres entre la xarxa general de transport i la costa amb la limitació de conreus. És un dels comptes pendents al territori al costat del retorn dels recursos públics i el desmantellament definitiu de les instal·lacions, tal i com ha recordat el portaveu de la plataforma del Sénia, Evelino Monfort.
Una obra que no s'ha acabat de construir, mai ha donat servei, però aquí sí que s'ha pagat com si s'ha estat donant servei, la qual és una locura. Què és el que no hem lograt i que ens queda així una mica d'angúnia? Pensar que des de la vora del mar fins a on està el gasoducte Paterna, que en teoria tenia que empalmar en França, aquí va haver una sèrie de gent a la que se li van agafar un terreny. On estem ara, per aquí baix, passa un gasoducte. Què passa? Que nosaltres el que demanem és, primer que tot, a veure si logrem que ens tornen aquests diners que han donat i que els pagui el senyor que va inventar el Càstor, que no tenim per què pagar-los nosaltres, i segon, que les servituds de pas que es van generar que desapareguen. Està clar que la gent no n'ha fet moltes cares d'aquestes servituds, perquè on estem ara, per baix passa un gasoducte i hi ha taronges a la dreta, taronges a l'esquerra, que obrin les mans quasi que els toco. Vol dir, la gent no li importa tindre la servitud perquè ells l'ús l'estan fent. Però no deixa ser una servitud, que no tenim per què tindre, per una cosa que no servirà mai. Això és el que encara ens ha quedat així com a mal sabor de boca, no? I el que també ens queda com a mal sabor de boca, però este confiem que més pront o més tard s'acabe, és la planta marina.
L'Ajuntament d'Alcanar també se suma a aquesta reclamació. L'alcalde Joan Roig reclama que els pagesos puguin recuperar les servituds dels gasoductes del projecte Castor, que ara estan en desús.
Això va ser una de les coses que nosaltres vam demanar formalment, és a dir, que es mirés aquesta tuberia que talla o que damnifica a molts de pagesos perquè passa per baix de moltes de les plantacions. Per tant, allí no es pot plantar absolutament res. I una vegada ja s'ha demostrat que el Castor és un projecte fallit i que sabem que aquesta tuberia no té cap ús, doncs evidentment tornar a recuperar els servituds per part dels pagesos i que puguen recuperar la seva collita, no només damunt la tuberia, sinó al perímetre a dreta i a esquerra. Això és una de les peticions que venim fent també des del nostre ajuntament, és a dir, que es doni als pagesos l'espai de plantació que hi havia abans de col·locar la tuberia.
Des de la plataforma del Sénia, el seu portaveu Monfort confia que tard o d'hora aquest desmantellament s'acabarà produint i ha assegurat que serà una victòria de la gent del Sénia.
Ja l'únic que ens queda és veure el desmantellament. El dia que fem el desmantellament intentarem celebrar-ho d'una manera o altra, perquè serà una victòria, no només de la plataforma, que la plataforma era un poble. És una victòria de la gent del Sénia, de la gent que en el seu dia es va queixar, va dir ja n'hi ha prou, no volem això. Això és la nostra victòria. Que mos es reconegui que el que en el seu dia van dir i el que la gent mos apoyava, teníem raó. Més satisfacció que esta, quan tu no has anat mai ni per diners, ni per lucre personal, ni per prestigi, només has anat a intentar arreglar una injustícia, quan la injustícia s'arregla i ja estàs ben pagat i satisfet. No necessites res més.
Amb tot, la realitat del Castor és desmantellament sense data i comptes pendents 10 anys després dels terratrèmols que van fer tancar el projecte Castor. La plataforma del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar reclamen que es revoquin les servituds que afecten finques de conreu. Tot i que el traçant recorre el límit del terme per la banda de Vinaròs, una gran part dels propietaris són del municipi.
Serveis informatius d'Antena Caro.
A la població d'Alcanar s'acabaran aquesta setmana les últimes obres de reparació dels camins que van ser afectats pels aiguats de l'any 2018. Els últims treballs es fan al sector D, un bloc de camins rurals que també van patir l'impacte de les pluges torrencials de l'any 2021. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha recordat que els treballs s'han allargat perquè les ajudes per l'emergència de l'any 2018 van trigar 3 anys a arribar i ha calgut destinar recursos propis de l'Ajuntament per arreglar els camins de terra afectats que van quedar exclosos de les subvencions. El municipi ha rebut 2 milions d'euros d'ajuts, però els desperfectes de l'any 2018 i 2021 ascendeixen a un total de 11 milions d'euros. Norma Pujol, exregidora de Flix i exdiputada al Congrés, és la nova directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Així ho ha proposat el Consell Rector de l'organisme ahir dilluns, després que Josep Maria Sáez abandonés el càrrec per tornar a la gerència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a partir d'aquest mateix dimecres. En la reunió també s'ha designat a Joan Juncà, representant de l'ens comarcal riberenc, com a vicepresident primer de l'organisme. Juncà és regidor i exalcalde de la Torre de l'Espanyol.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Tortosa tornarà a recrear el setge que va patir la ciutat el 1708, l'enfrontament de les tropes austriacistes i borbòniques durant la Guerra de Successió i que va culminar amb la capitulació de la ciutat. El pròxim cap de setmana, més d'un centenar de figurants de diferents companyies escenificaran la batalla fluvial a la platja del riu de Ferreries i també l'assalt borbònic a les avançades de Sant Joan. Els actes començaran dissabte amb una desfilada de les forces participants i els batallons i una disparada conjunta dels fusellers. Durant el cap de setmana hi haurà portes obertes a l'espai interpretatiu de les avançades i també als campaments austracistes i borbònics que es muntaran al pati d'armes. Enguany es consolida la internacionalització de la recreació històrica del setge a Tortosa i comptarà amb la participació d'un grup anglès, el regiment de cavalleria Irish Dragons, que s'afegeix al grup de recreació històrica italià Pietro Mica, que ja va participar l'any passat. La resta de companyies participants són els Miquelets de Catalunya, Sangen Honoris, Mollà 1714, Miquelets de València i l'Associació Almansa Històrica, organitzadors de la recreació de la Batalla d'Almansa, tot un referent d'aquest tipus d'esdeveniments a l'Estat. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que l'esdeveniment és un reclam turístic per fer valdre la riquesa del conjunt fortificat i l'emmurallat de la ciutat, que compta amb més de 6 quilòmetres de muralla.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia, una setmana més portem una actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas prenem els partits que es van jugar el cap de setmana dels dies 23 i 24 de setembre de 2023, en què de fet només està en competició el primer equip masculí de la tercera catalana. Repassem una mica com està el futbol base. Diem que aquest any el Roquetenc tindrà un equip cadet, un infantil, tres alevins i un benjamí federats. Les lligues començaran de la següent manera. L'equip cadet debutarà a la lliga que jugarà primera divisió el dia 7 d'octubre rebent el Camarles. Pel que fa a l'infantil, també jugarà a la primera divisió de la Federació Catalana de Futbol i també debutarà el dia 7 d'octubre rebent aquí a casa a l'Aldeana. Pel que fa als alevins, diríem que hi haurà tres equips. L'Alevi A jugarà a primera divisió i debutarà el 21 d'octubre jugant al camp de l'Amposta B. El Roquetenc B jugarà a la segona divisió i debutarà el dia 21 d'octubre rebent a l'Escola Delta. I pel que fa al Roquetenc C, també jugarà a la segona divisió i en aquest cas debutarà el dia 14 d'octubre jugant al camp de l'Gandesa. Val a dir que els equips estan ja entrenant i jugant partits amistosos de preparació per a arribar en un bon punt quan comencin les seves lligues. També diem que hi haurà un benjamí federat que jugarà a primera divisió i que debutarà el 21 d'octubre rebent aquí a casa al Sant Jaume. També hi haurà equips benjamins i prebenjamins que depenen del Consell Esportiu del Baix Ebre, però encara no estan els calendaris fets perquè depenen dels equips que hagin inscrits, és composar els calendaris i la lliga encara no té data d'inici. Però, ja com veiem, el Roquetenc aquest any tindrà representació a totes les categories des de cadet fins a prebenjamí. Només faltarà juvenil, que per falta de jugadors no s'ha pogut fer, però que en un futur confiem també cobrir totes les categories. Repassat el futbol base, diem que quan l'equip femení amateur, que aquest any debutarà a la Lliga de Futbol 11, ja se coneix el calendari de competició i la Lliga començarà aquest cap de setmana del 30 de setembre o d'octubre. El Roquetenc és cert que jugarà al grup 1 de la segona divisió de Futbol 11 femení amateur i tindrà, com diem, 15 rivals que jugaran en aquesta lliga. Un repte apassionant per al femení del Roquetenc que tindrà aquests equips com a rivals. Hi haurà tres equips de Terres de l'Ebre, a part del Roquetenc estarà el Gandesa i l'Aldeana. Després hi haurà sis equips del Camp de Tarragona, com són el Nàstic de Tarragona i Comar Tarraco, Sant Pere i Sant Pau, Riudoms i Montblanc. El grup també el completaran quatre equips de la zona de Barcelona, com són el Base Vilanova, l'Atlètic Vilafranca, Avinyonet i Subirats. I per a completar hi haurà dos equips de la zona de Lleida, el Club de Futbol Terres de Lleida, que juga els seus partits com a local a la població de Rosselló, i el Castellserà. Per tant, una lliga apassionant en què el roquetenc femení competirà amb moltíssima il·lusió contra aquests equips i que cada setmana, doncs, cada dues setmanes, podem gaudir aquí a Roquetes de partits de futbol femení de molt nivell i que esperem que sigui tot un èxit d'aquesta temporada de formació en què l'equip bàsicament el que pretén és aprendre, passar-ho bé i agarrar formació de cara a un futur ens aspirar a reptes més importants. Per tant, una temporada apassionant la que tenim del futbol femení del roquetenc. Va dir que quan el futbol femení també hi haurà un equip infantil femení que encara no es coneix el calendari però també competirà la seva lliga. Per tant, una forta aposta la que fa el roquetenc pel futbol femení, que és el futur del futbol en aquest moment. I de passat el futbol base, el futbol femení, diem ja, parlem de l'únic equip que està ja en competició, que és el primer equip masculí de la tercera catalana, que va jugar la segona jornada al sempre difícil Camp del Godall i que el roquetenc va aconseguir una importantíssima victòria per 1-2. Val a dir que el roquetenc va sortir al partit de més intensitat, es va avançar al minut 8 amb un gol de Joel Roig, que va rebre una passada llarga, va guanyar l'esquena dels centrals i amb un xut creuat davant la sortida del porter es van fer el 0-1. Amb el marcador a favor, el roquetenc va controlar el joc durant la primera part, va tindre més ocasions davant un Godall que no va crear perill en tota la primera part, i fruit d'aquest domini, el roquetenc aconseguiria un segon gol. Al minut 37, Quim rebia una pilota a la frontal de l'àrea, va veure que el porter estava lleugerament avançat i amb una bastrina molt precisa va aconseguir un gol estèticament molt bonic, que era el 0-2, en què marxaríem al descans. La segona part, el roquetenc va seguir controlant el partit i tenint ocasions. Al minut 50 se li va anul·lar un gol a Joel Roig, que hagués pot ser el 0-3, però l'àrbitre va anul·lar per un fora de joc molt discutit. I l'equip del Godall, doncs bé, al final del tram final, doncs, tirant d'orgull, animat pel seu públic, doncs va fer una empenta final. L'equip de Godall va tindre alguna ocasió, marcaria un gol al minut 83, que donava emoció al tram final de partit. Joan Saragossa combinaria una jugada d'atac dels locals i faria l'1-2, que donava emoció i posava intranquilitat al marcador. Però el temps que quedava per acabar el partit, els 7 minuts més el 5 de descompte, el roquetenc va controlar molt bé la situació, va tenir la posició de la pilota, no va concedir ocasions, va saber jugar molt bé aquests dos minuts, va arribar molt sencer físicament al tram final de partit, i el roquetenc, doncs, que pràcticament no va patir i va aconseguir mantenir aquest resultat de 1-2 i aconseguiria sumar els 3 punts sumant la primera victòria de la temporada. Per tant, bon inici del roquetenc, que la primera jornada va empatar contra un dels aspirants al títol, com és el Flix, i aquesta setmana guanyaria el sempre difícil Camp del Godall. Val a dir que la classificació de tercera catalana de moment és una mica anecdòtica perquè només han jugat 2 jornades. Hi ha 3 equips que ho han guanyat tot, que són el Mas d'Enverge, l'Amposta i la Cava, per tant tenen 6 punts. El roquetenc de moment el trobaríem 5è amb 4 punts, un bagatge de 6 gols a favor i 3 en contra. No, millor dit, 4 gols a favor i 3 en contra, és el que té el roquetenc en aquest moment, amb 4 punts sumats. Hi hauria 3 equips que encara no hauran puntuat, com són el Pinell, el Godall i el Catalunya B. I ara el que faríem seria repassar la propera jornada, que tenim 2 equips en competició. Com diem, l'equip femení de futbol 11 debutarà a la Lliga, un debut que està previst per al diumenge, dia 1 d'octubre, a les 4 i mitja de la tarda, a més contra un rival de Terres de l'Ebre, el Club de Futbol Gandesa, per tant un partit molt interessant per a poder gaudir d'una tarda de futbol aquí al municipal de Roquetes, diumenge per la tarda, a les 4 i mitja insistim Roquetenc Gandesa, per tant l'equip de Terres de l'Ebre que visitarà el Roquetenc en la primera jornada, per tant un bon inici de Lliga. I pel que fa a l'equip masculí, doncs, també té un partit molt apassionant, ni més ni més que el derbi contra el Catalunya B. Un partit que està previst pel dissabte, dia 30 de setembre, a les 6 de la tarda, per tant, roquetenc Catalunya B, dissabte per la tarda, per tant, animem a la gent que vinga al camp a veure si podem seguir aquesta segona victòria de la temporada i ens concedim a la part alta de la Lliga, i també animem a la gent que vingui el diumenge a veure el femení, per tant, un cap de setmana complet de futbol amb 2 partits apassionants aquí al municipal de Roquetes. I fins aquí l'actualitat del roquetenc.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mí Pérez.
Bon dia, un dimarts en el qual el temps no ha de canviar gairebé gens ni mica respecte ahir a les Terres de l'Ebre. Simplement aquest matí alguns núvols més baixos, amb pitjor visibilitat, sobretot ja a prop de les muntanyes, aquestes nuvolades que s'aniran desfent de seguida, però ens indiquen que avui hi haurà una mica més d'humitat. Per tant, al cap i a la fi, també una mica més de xafogor. A hores d'ara l'ambient és agradable, fresquet fins i tot cap a la Terra Alta, també cap a la Ribera d'Ebre, però en canvi aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures ja de 25 a 28 o 29 graus de màxima, i el que dèiem, amb una miqueta més d'humitat, per tant, un palet més de xafogor. Els núvols d'aquest matí s'aniran trencant, al llarg d'aquesta tarda i vespre, sobretot, n'apareixeran d'altres, una altra vegada més evidents a prop de la Serra de Cardó, o també cap als ports, però no són núvols que hagin de provocar pluges, i de fet, a més, seran més aviat locals. Ho seguirem a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.